Pedro Sánchez tanca la porta a investir Puigdemont mentre continuen les baixes a Esquerra. Avui, Sergi Sabrià. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Cinc dies després de les eleccions a Catalunya i amb el resultat incert que han deixat les urnes, continuen les novetats sobre les negociacions. I avui Pedro Sánchez, el líder del PSOE, president del govern espanyol, ha tancat la porta a l'operació que busca Carles Puigdemont. El PSC no investirà Puigdemont.
En fin, le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido president en el nuevo Parlament de Catalunya. Hombre, puede hacer como el señor Feijó y es todavía a día de hoy considerarse el presidente legítimo de España. Decir aquello de que no es presidente porque no quiere.
I mentrestant, Esquerra Republicana continua en el degoteig de baixa. Sergi Sabrià, viceconseller de la Generalitat en funcions i mà dreta de Pere Aragonès, segueix els passos del president de la Generalitat en funcions i també de Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra. Anuncia que també li ha arribat l'hora de deixar la política institucional. En una carta penjada a les xarxes socials, Sabrià anuncia que també plegarà quan hi hagi el canvi de govern, Sara Riera.
Sergi Sabrià subscriu que és l'hora de cares noves, d'idees noves també, i de deixar pas a nous lideratges. Sabrià assegura que el partit compta amb una generació preparada per prendre el relleu.
I a banda de tota la ressaca electoral a Catalunya, tenim més coses. Espanya no deixarà passar cap vaixell que porti armes a Israel. El govern espanyol s'ha autoimposat aquesta política després que un mercant, que se sospita que anava carregat de material militar per l'exèrcit d'Israel, ha decidit avui saltar-se l'escala a Cartagena.
Ahir, per primera vegada, l'executiu de Pedro Sánchez va prohibir a un altre vaixell, que també duia material militar per a Israel, aturar-se per carregar combustible en aquest mateix port espanyol.
El cas ha obert ara una crisi interna entre els dos socis del govern espanyol. De quines dimensions, Madrid, Àngels Lafuente?
Doncs sí, és un nou enfrontament, un xoc que avui les dues potes de l'executiu han intentat rebaixar. El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha insistit que cap vaixell amb armament per Israel farà escala a Espanya i, per tant, ha exigit tant a Sumar, soci minoritari de l'executiu, com a Podem, que rebaixin el to i no donin ales a la dreta i ultradreta. Uns arguments que ha fet seus Pedro Sánchez, que ha qualificat la polèmica de poc més que d'escuma.
Al Catalunya migdia sentirem l'ONG Xarxa Solidària, que té clar que, malgrat que el govern espanyol digui això ara, vés a saber quants vaixells amb armament per Israel han passat els últims mesos pels ports de l'Estat. I també us desvelarem el frau que hi ha amb el reciclatge.
L'Agència Catalana del Consum ha obert expedients sancionadors a 8 empreses que etiqueten els envasos dels seus productes dient que són reciclables, quan en realitat o no ho són o només se'n pot reciclar una part.
I això seria només la punta de l'iceberg. Més de 12.000 infants, d'altra banda, i joves que participen en campaments d'estiu es veuran afectats per les restriccions de l'Agència Catalana de l'Aigua.
La Generalitat ha denegat el permís per acampar a la meitat dels 156 terrenys sol·licitats. Les entitats anuncien que els demanen un nou tràmit, un informe tècnic que demostri que la zona on volen acampar no és inundable, que és lent i car de fer.
I a la segona hora del Catalunya migdia li preguntarem per què s'estan denegant aquests permisos a la secretària d'Infància i Joventut, Núria Valls. Avui, que també tenim dades demolidores de violència masclista.
L'any passat, el nombre de dones víctimes va augmentar un 12%, fins a 36.500, i això és l'increment més gran de l'última dècada. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
I en temps de cultura...
When does an empire...
Tornarem al Festival de Cannes, on avui Francis Ford Coppola ha defensat la seva polèmica última pel·lícula, Megalòpolis. També ve molt carregada la informació esportiva que seguirem a partir de quan faltin 20 minuts per les 3. Marta García, bon dia.
Què tal, Òscar? Bon dia.
Estem durant tot el dia molt pendents dels moviments del Barça al voltant de la figura de Xavi Hernández.
Sí, perquè mira, l'equip ha tornat a Almeria, ha anat directe cap a entrenar-se a la Ciutat Esportiva, mentre que Joan Laporta s'ha passat el matí a les oficines. Per tant, el que intentarem és desgranar l'última hora de tot este enrenou sobre la continuïtat del tècnic i mirarem també de repassar la resta de l'actualitat esportiva del dia.
Avui tenim en marxa una operació sortida perquè és el pont de la segona Pasqua. Dilluns és festiu a Barcelona. Es preveu que surtin 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà al matí. Quina és la situació ara mateix? Es nota aquesta operació sortida, Cèlia Quintana?
Bé, doncs de moment encara no es nota. D'aquí unes hores s'espera, evidentment, que surti més volum de circulació. A aquesta hora el que sí que us trobareu, si heu de sortir a la carretera, són retencions a l'AP7, a Cerdanyola, Barberà, sentit Girona, al lateral, la B30, en tots dos sentits, aturades a Barberà també i a Cerdanyola, la C17 a Parets, direcció cap a Barcelona, C58 de Montcada fins al Nus de la Trinitat, i on hi ha una congestió destacable és a la ronda litoral de Zona Franca Port, sentit Besòs, i de Fòrum a Port, sentit Llobregat, per un accident que hi ha hagut fa poca estona en aquest punt, i la ronda de amb trams de retenció de Diagonal a Vallcarca i a Horta, sentit Besòs, perquè han retirat també fa una estona uns vehicles que hi havia accidentats.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Hola, hola, bon dia, com anem?
El cap de setmana continuarà amb aquesta incertesa d'aquesta setmana?
Sí, sí, cada dia anirà fent xàfecs, no és un temporal de pluja de tot el dia plovent, però com ha passat avui, podem passar del sol a la pluja en poques hores, un parell d'hores o mitja hora a vegades, després sortir la tarda un arc de Sant Martí, alguna tempesta forta amb calamarsa, de moment cap a la costa no tanta pluja, ara mateix tenim una zona de pluja intensa a la zona dels ports, també cap al Priorat, a la Conca de Barberà, a la Segarra, a la zona de Penedella, tot això anirà pujant cap al nord del Bages, Berguedà, i també un nucli de tempesta cap a la Garrotxa. En definitiva, que gairebé cada dia anirà fent aquest temps, tant dissabte com diumenge, temperatures lleugerament més altes, i neu, nevada, això sí, a cotes altes, 2.300-2.400 metres. Dilluns, aquest dia de Pasqua a Granada, també, sobretot a la tarda, plourà a l'interior i cap a Lleida. No tant, insistim, aquests dies cap a la costa.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant 7 minuts de les dues. Han passat 5 dies de les eleccions a Catalunya i la incertesa després dels resultats continua. Encara no han començat formalment les negociacions per formar govern ni amb l'encapçalat per Salvador Illa ni tampoc per Carles Puigdemont. A més, la desfeta d'Esquerra Republicana ha sotmès el partit a un devessall de baixes que manté encara les negociacions aturades. Tot i això, una de les possibilitats que hi havia sobre la taula és la que defensava Carles Puigdemont de ser investit amb una abstenció del PSC. I aquesta possibilitat ha estat rebutjada de ple pel líder del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Marta Corbalán.
Sí, en una entrevista a La Sexta, Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat a tots els partits polítics catalans per no bloquejar la investidura de Salvador Illa i evitar així una repetició electoral. El líder del PSOE ha descartat del tot que els socialistes puguin facilitar una investidura de Carles Puigdemont.
En fin, le costará más o menos tiempo, pero al final la realidad es la realidad y es que no le dan los números para ser elegido presidente en el nuevo Parlament de Cataluña. Hombre, puede hacer como el señor Feijó y es todavía a día de hoy considerarse el presidente legítimo de España, decir aquello de que no es presidente porque no quiere.
Una altra veu des del govern espanyol, la de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha demanat aquest migdia al Partit Popular que faciliti la governabilitat a Catalunya.
La única possibilitat en Catalunya és la de que Salvador Illa pueda ser capaç de llegar a ese acuerdo y el Partido Popular debería de facilitar cualquier governabilitat que no en la que ellos no pueden sumar para erigirse como una propia alternativa.
I què hi diuen des del Partit Popular a Catalunya? Doncs que, en principi, estan disposats a seure's a parlar amb el PSC si Salvador Illa els crida, però descarten donar-li suport si abans els socialistes no trenquen ponts amb l'independentisme. Aquesta seria, doncs, la condició bàsica per a una possible o hipotètica entesa entre socialistes i populars.
I on continua havent-hi moviments és a l'interior d'Esquerra Republicana. Nova baixa al Partit Republicà després de la desfeta de diumenge a les eleccions. La mà dreta de Pere Aragonès, Sergi Sabrià, també plega. En una carta que ha fet pública a través de les xarxes socials, Sergi Sabrià ha anunciat que fa un pas al costat, convençut que és l'hora de deixar pas a nous lideratges i a idees noves. Sabrià ha dirigit les últimes campanyes electorals d'Esquerra, inclòs aquesta última, que els ha fet perdre 13 diputats i quedar-se amb només 20.
Sabrià ha estat sobretot el gran poder a l'ombra al Palau de la Generalitat durant tot aquest mandat de Pere Aragonès. Primer va ser, recordem-ho, cap de l'oficina del president i el gener, és a dir, fa pocs mesos, va ser nomenat viceconseller d'Estratègia i Comunicació del Govern. Per les seves mans han passat decisions transcendentals aquesta legislatura i va tenir també un paper clau en la decisió d'avançar les eleccions que, recordem, estaven previstes en principi per al febrer de l'any que ve. Sabrià seguirà, doncs, les passes del mateix president de la Generalitat en funcions Pere Aragonès i també el camí que ha marcat la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, i abandonarà, doncs, la política institucional quan hi hagi nou govern. Fa un pas al costat amb el convenciment, diu, que el partit compta amb una nova generació preparada per prendre el relleu. En plena crisi interna a Esquerra, Sabrià ha decidit anar-se'n cap a casa i apostar per nous lideratges només just l'endemà, 24 hores després, que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, assegurés que ell continua forces per liderar el partit i que intentarà que l'avali la militància al Congrés, que el partit farà el 30 de novembre. Sabrià s'acomiada de la política institucional, posant això sí en valor la feina que ha fet el govern de Pere Aragonès i confia que el temps posarà lloc la feina que ha fet.
Més coses. Rodrigo Rato, que va ser vicepresident del govern espanyol amb José María Aznar al capdavant, ha acusat diversos ministres del Partit Popular, del seu mateix partit, per tant, haver elaborat una causa contra ell. Ho ha dit en el torn d'última paraula en el judici en què s'investiga l'origen de la seva fortuna. Madrid, David Melgarejo.
Bon dia. Els ministres, els quals acusen tota mena de detalls, ho van ser d'Economia, d'Hisenda i de Justícia amb Rajoy. Són Luis de Guindos, Cristóbal Montoro i Rafael Català. I segons Rato, el van fer servir d'esquer amb tota mena d'argúcies el 2015 i van fabricar una campanya mediàtica al seu voltant per justificar la regularització fiscal engegada per l'executiu des d'abans que la policia el detingués.
El mismo día que fui detenido y mi casa y mi oficina fueron registradas, una vez más Felipe Martínez Rico, jefe de gabinete del ministro Montoro, le escribe otro correo electrónico en el que asegura: nos viene bien para demostrar que la amnistía fiscal ha servido de señuelo a la agencia tributaria para centrar investigaciones de fraude fiscal.
Rato ha esclatat al final d'un judici que va començar al desembre. L'exdirector gerent del Fons Monetari Internacional s'enfronta a una petició de la Fiscalia de 63 anys de presó i una multa de més de 42 milions d'euros. El Ministeri Públic l'acusa d'haver defraudat 8 milions i mig d'euros a Hisenda durant una dècada.
No ens movem de Madrid perquè el vaixell Borkum, sospitós de transportar armes a Israel, ha renunciat avui a fer escala al port murcià de Cartagena. Al rerefons, la denúncia del moviment de solidaritat amb Palestina que el mercant duia una càrrega militar contrària al dret internacional. El govern espanyol ho nega i aquesta negativa ha costat al PSOE una crisi amb els socis de Sumar. En un intent de calmar els ànims, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que no autoritzarà atracar cap vaixell amb armes per l'exèrcit israelià. Madrid, Àngel La Fuente, bon dia.
Bon dia. Una estratègia política que ha refermat Pedro Sánchez en una entrevista a La Sexta. El president espanyol ha defugit a aprofundir en la polèmica oberta per Sumar i Podem.
Oriente Medio y particularmente Palestina e Israel no necesitan armas, lo que necesitan es ayuda humanitaria. En eso está el gobierno de España. Todo lo demás, si me permite la expresión, es espuma.
I és que la formació de Yolanda Díaz havia demanat a la Fiscalia que bloquegés l'entrada del vaixell de càrrega Borkum, que finalment ha passat de llarg del port de Cartagena. Avui el ministre Ernest Urtasun ha suavitzat l'enfrontament.
Para mí lo más importante es que no haya ningún barco con cargamento israelí que pare en un puerto español. Desde luego, este barco no va a parar en un puerto español. El otro, que parecía que también llevaba cargamento y armamento, tampoco va a parar en ningún puerto español.
Mentrestant, des de Podem no rebaixen el to, mantenen la crítica i acusen el govern de Sánchez de mentir sobre el contingut del vaixell Borkum. Ioni Belarra, secretària general dels Morats.
Para mí esto no es una victoria. Yo creo que lo que tenía que haber pasado era que el barco entrara en el puerto de Cartagena y el gobierno inspeccionara la carga.
Belarra ha advertit de la gravetat de la convertir Espanya en un país de trànsit permanent per a vaixells que transportin, diu, armament cap a Israel.
Dèiem que al darrere de la denúncia sobre aquest vaixell, el Borkum, hi ha la xarxa de solidaritat contra l'ocupació de Palestina. Aquesta ONG, coneguda com a Rescop, afirma que té documents que proven que el carregament militar i demana transparència al govern espanyol, Eva Pineda.
N'hem parlat amb Ana Sánchez, activista de la Rescop, que es pregunta l'abast d'aquest trànsit d'armes pels ports espanyols si en només dos dies han localitzat dos vaixells. Són declaracions a Catalunya Informació.
Nos gustaría saber cuáles han sido los tránsitos, no solamente en este puerto, sino el resto de puertos del Estado también, incluyendo la base de Rota, durante los últimos meses, porque si en dos días hemos identificado al menos dos barcos. ¿Qué ha pasado durante los últimos meses? ¿Cuántos barcos con cargamentos de armas que tenían como destino final Israel han pasado por nuestro territorio?
És per això que reclamen al govern de Pedro Sánchez que garanteixi que Espanya no és un país de pas permanent d'armes per a l'exèrcit israelià.
Sabemos que el gobierno del Estado español sigue sin revocar las licencias de exportación de armas. Creemos que es importante que haya más transparencia, más información, más control sobre las transferencias, que incluye tanto la compra como la venta, como el tránsito y el corretaje de armamento que está sucediendo en nuestro estado.
L'ONG celebra el desviament del Borkum com una victòria del moviment de solidaritat amb Palestina que lluita contra la guerra d'Israel a Gaza.
I mentrestant, Israel qualifica de tràgica la guerra a Gaza, però nega que hi cometi un genocidi. Ho ha fet en una audiència al Tribunal Internacional de Justícia que avalua la demanda de Sud-àfrica.
The State of Israel requests the court to reject the request for the modification and indication of provisional measures submitted by the Republic of South Africa.
És la representant israeliana assegurant que les acusacions no s'ajusten a la realitat i, com sentíem, ha estat interrompuda en aquesta sessió a l'AIA amb crits de liars, és a dir, mentiders, Albert Manyà.
Sí, amb un to més diplomàtic, diversos països occidentals han enviat una carta a Israel en què l'insten a no envair Rafah i complir la llei humanitària. Precisament avui s'ha estrenat un moll a Gaza construït per l'exèrcit nord-americà per entrar-hi exclusivament ajuda, una via alternativa al bloqueig actual.
En aquest context, volem posar el focus en l'empitjorament de la situació penitenciària a Israel. Hi ha 8.500 presoners palestins, sense comptar els de Gaza, dels quals no se sap el nombre. D'ençà de l'atac del 7 d'octubre, hi ha ordres del govern per degradar-los les condicions. La nostra corresponsal a Jerusalem, la Roser Oliver Olivella, ha parlat amb un d'ells. Roser, bon dia.
Bon dia. Era com Guantánamo. Amb aquestes paraules defineix Munzer Amira la seva recent estada a una presó israeliana. Aquest treballador social i activista dels drets humans palestí ja havia estat empresonat altres vegades, però assegura que des dels atacs de Hamas les condicions han empitjorat molt. Diu que en una cel·la per a 6 reclusos n'hi havia 13. La meitat dormien a terra. El menjar era escàs i en males condicions. En 3 mesos d'empresonament va perdre 33 quilos. Denuncia que durant els interrogatoris el van obligar a despullar-se i que va patir tocaments i abusos sexuals amb el detector de metalls.
Em peguen, m'obliguen a treure'm els calçotets i diuen: comença la festa. Comencen a revisar-me l'entrecuix, a forçar-me i a jugar amb aquesta peça.
El van pagar i humiliar, però la pitjor part, diu, se l'enduien els presoners de Gaza, reclosos a la secció del costat.
Cridaven, ploraven, els feien udolar i bordar com els gossos, dia i nit.
Segons diferents organitzacions dels drets humans, des del 7 d'octubre a les presons israelianes hi han mort 45 palestins, tant de Cisjordània com de Gaza.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, tornem a Catalunya. L'Agència Catalana del Consum ha obert expedient sancionador a 8 empreses que etiqueten els envasos dels seus productes dient que són reciclables quan en realitat o no ho són, o només se'n pot reciclar una part. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la decisió s'ha pres arran de les irregularitats detectades en l'estudi de 36 envasos de plàstic, de refrescos, snacks, menjars preparats i perfumeria que es venen als nostres supermercats, Montse Poblet.
L'estudi encarregat per Consum ha analitzat 36 envasos de 30 marques i només n'ha trobat un amb una etiqueta on tot el que es diu en relació a la reciclabilitat és correcte. Es tracta d'una llauna d'aigua de la marca Ocean 52 que es pot reciclar en un 98%. A la resta, malgrat que les etiquetes diuen que són envasos 100% reciclables, la realitat és una altra. On no es poden reciclar o només se'n pot reciclar una part. Les 8 empreses a les quals s'obre expedient per aquest cas són Puleva, L'Oreal, Food for Tomorrow, Solanda Cabres, La Selva, Herba Rice, Nyaming i Unilever. Albert Malià és el director de l'Agència Catalana del Consum.
Les empreses que estan utilitzant de forma, diguem, fraudulenta aquesta publicitat, estan enganyant el consumidor. Pot induir el consumidor a adquirir aquell producte en comptes d'un altre i, per tant, a prendre una decisió de compra havent estat, doncs, perquè m'entenguis, enganyat, no?
Aquesta pràctica es considera una falta greu i es pot sancionar amb multes que van dels 10.000 als 100.000 euros.
Atenció també a aquesta notícia. Més de 12.000 infants i joves que participen en campaments d'estiu es veuran afectats per les restriccions de l'Agència Catalana de l'Aigua. La Generalitat ha denegat el permís per acampar a la meitat dels 156 terrenys sol·licitats. Les entitats denuncien que els demanen un nou tràmit, un informe tècnic que demostri que la zona on volen acampar no és inundable, i aquest tràmit és lent i molt car de fer, Sara Canyeter.
Sí, les entitats que representen els 500 agrupaments i esplais repartits per Catalunya xifren en uns 3.000 euros cada informe. També diuen que ja van avisar a la Generalitat que no en podien assumir el cost i que des de la Direcció General de Joventut es van comprometre a fer-ho ells i a simplificar la tramitació burocràtica fa més d'un any. Però a dos mesos dels campaments d'estiu això no ha passat i ara els deneguen els permisos d'acampada. Maria Vilàs és una de les portaveus del col·lectiu.
L'autorització té un cost que s'ha de pagar i l'estudi hidràulic té un cost que s'ha de pagar. El tràmit va entre 150 i 300 euros i l'estudi hidràulic pot arribar a 3.000.
I què diuen des de l'administració?
Doncs des de l'ACA diuen que aquest requisit es va incorporar l'any 2016, que l'autorització final depèn de Joventut i que no saben per què el problema apareix ara. El govern assegura que crea una borsa alternativa de terrenys d'acampada i una línia d'ajuts econòmics.
En parlarem a la segona hora del programa amb la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Núria Valls. I d'altra banda, els pantans de Riudecanyes, al Baix Camp i de Siurana, al Priorat, són els embassaments que estan més buits del país. No arriben ni al 3% de la seva capacitat. La composició calcària de les seves conques fan que no hi arribi ni un 10% de l'aigua de la pluja. Tarragona, Ricard Buigas.
El sistema d'embassaments Riudecanyes-Siurana no es recupera. L'any passat estava al 7% i enguany amb prou feina supera el 2,5%. Els pantans tenen una conca petita d'uns 90 km quadrats formada per les serres de Llevaria, Montsant i el sector occidental de les muntanyes de Prades. Acumula diversos anys amb uns registres de pluja inferiors a la mitjana. L'investigador del Centre del Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili, Javier Sigró, ens ha dit que les conques tenen moltes cavitats subterrànies i fan que l'aigua s'infiltri en el subsol sense arribar als embassaments.
En condicions normals, només un 10% de la precipitació que cau en aquestes conques arriba als embassaments i en aquestes situacions de sequera extrema en la que porta en aquestes conques des de fa 3 anys, doncs encara menys.
Sigró diu que farà falta una acumulació de precipitacions importants per tornar a omplir els pantans. Les poblacions de Riudecanyes i Duesaigües que s'abasteixen del pantà són les úniques de la demarcació que continuen en estat d'emergència.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma i suposen un estalvi energètic amb el millor assessorament professional. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Si estàs temporalment a l'estranger, pots votar en les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny. Has de figurar en el registre de matrícula consular com a no resident. Recull la sol·licitud a la teva oficina consular o descarrega-la a exteriores.gov.es. Lliura-la amb el teu DNI o passaport a l'oficina consular fins a l'11 de maig. Rebràs la documentació al teu domicili de l'estranger i podràs enviar el teu vot per correu certificat fins al 5 de juny. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya.
Escapa't de la rutina a la primera edició de la Cabanera Fest el 18 de maig al Pont de Suert.
Gaudeix de la música i les arts en viu amb Orphan Stones, Amelo de l'Havana, Les Mirandes i moltes més.
Una jornada per tota la família. Art, cultura i molta gastronomia amb producte de quilòmetre zero.
La Cabanera Fest promet ser inoblidable.
Cariño, ja menjos a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
Més de 100 milions de visualitzacions en només 6 mesos i 900.000 usuaris registrats. Xifres de rècord de la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. Almenys 79 nenes i mestres enverinades en una escola de l'Afganistan. Totes estan hospitalitzades i 3 es troben en estat crític. A hores d'ara no s'ha identificat la substància amb què han estat enverinades. Marta Valverde.
Les víctimes són 64 alumnes i 15 docents d'una escola del centre del país. Ho ha confirmat el director d'Informació i Cultura del règim extremista dels talibans. Concretament són nenes de tercer i quart de primària de la província afganesa de Daikundi. Aquest fet demostra un nou atac contra l'escolarització femenina. Fa un any es va denunciar l'enverinament de 80 nenes en 2 escoles de l'Afganistan. Unes agressions que han coincidit amb l'arribada dels talibans al poder el 2021. Des de llavors, la repressió contra les dones no ha parat d'augmentar. Les autoritats talibanes permeten l'accés a l'educació primària, però no a la secundària ni a la universitat.
El nombre de dones víctimes de violència masclista va augmentar un 12% l'any 2023. És, atenció, l'increment més gran de l'última dècada. Això són més de 36.500 dones i significa que a tot Espanya gairebé 2 de cada 1.000 dones de més de 14 anys pateixen violència masclista. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que també revelen que creixen un 32% els menors que són víctimes d'aquesta xacra, en Alfonso.
Més de 1.800 menors han estat víctimes de violència masclista el 2023. Són els infants registrats en casos que han comportat ordres de protecció o mesures cautelars. L'estadística que avui ha fet pública l'INE també mostra que el nombre d'homes agressors denunciats ha pujat un 9,7% fins a arribar gairebé als 36.500. De fet, les dades revelen que la violència masclista es denuncia cada vegada més, perquè puja el nombre de víctimes, de maltractadors, de condemnes i de mesures cautelars dictades. Gairebé la meitat de les víctimes i dels agressors tenien entre 30 i 44 anys. Catalunya, amb el País Basc i Madrid, són les 3 comunitats on la taxa de violència masclista és més baixa. Una de cada 1.000 dones en són víctimes. La mitja estatal és de 2 de cada 1.000.
Mentrestant, han presentat un estudi que facilita eines per detectar i prevenir casos de violència vicària, una xacra que enguany a Catalunya ha costat la vida ja a 5 menors. El treball, presentat durant la trobada anual de la Societat Catalana d'Advocats de Família a Tarragona, recull 15 indicadors que ajuden a identificar aquest tipus de casos difícilment detectables. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
L'objectiu és que aquest document sigui un instrument de detecció d'aquest tipus de situacions per les administracions i els serveis que tenen famílies que pateixen aquest tipus de violència. Es tracta d'un document pioner presentat durant la trobada anual de la Societat Catalana d'Advocats de Família que se celebra aquests dies a Tarragona. Eliana Camps és jurista i especialista en violència vicària i és l'autora d'aquest treball que explica per què calia dissenyar aquesta eina.
Aquesta violència vicària, afortunadament, segueix un patró i és fàcil de detectar. És difícil el concepte, però un cop amb els indicadors que hem treballat, aquesta detecció és possible.
El treball recull 15 indicadors que ajuden a detectar aquests casos a temps, tot i que això de vegades es fa difícil detectar-ho perquè el perfil de l'agressor no indica que pugui ser un maltractador. Camps també ha explicat que els casos de violència vicària amb resultat de mort són només la punta de l'iceberg d'aquest tipus de violència que està molt estesa i que és important potenciar la formació sobre aquesta qüestió en el si de les administracions.
I l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha atès 86 víctimes des que va començar aquest any. Això són més de 4 incidències cada setmana contra gais, lesbianes, trans i bisexuals. El tipus de discriminació més habitual són les mostres d'odi i d'exaltació a la via pública que concentren un 28% dels casos, seguit de les agressions físiques amb un 24%. Ho revelen les dades que l'entitat ha fet públiques coincidint amb el Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia.
L'entitat apunta que l'auge de l'extrema dreta i la popularització dels discursos d'odi entre els adolescents han fet que la violència passi de les xarxes socials al carrer. Ho explica el president de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, Eugeni Rodríguez, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Aquesta celebració de l'odi està molt present a Catalunya, a Barcelona. Hem viscut episodis com a adolescents de 13 anys envoltaven a dones trans insultant-les i interpel·lar-les. Ja ha passat de les xarxes ja al carrer o a llocs públics com pot ser el transport.
Els homes gais són les víctimes en 42 de les 86 incidències detectades, seguits de les persones trans amb 24 i les dones lesbianes amb 8. Un 73% de les incidències van ser a la demarcació de Barcelona.
Més coses, falta un minut per arribar a dos quarts. El Departament de Salut estudia avançar les mamografies a les dones de 45 anys. Ara la primera prova es fa a partir dels 50, Mònica Mas.
Segons publica avui El Periódico, l'Oficina de Cribatges de Càncer del Departament de Salut, davant l'increment de casos de càncer de mama en dones cada vegada més joves, estudia si avança als 45 anys les mamografies i les allarga també fins als 74 anys. Ara es fan fins als 69. El departament estudia l'impacte que tindria aquesta mesura, ja que el volum de dones que s'haurien de cribar per càncer de mama faria augmentar l'activitat assistencial. Si finalment es tirés endavant, es faria de manera gradual a partir del 2025 i durant 5 anys. Fons de Salut asseguren que ara per ara només s'estudia aquesta mesura i que encara no hi ha res en ferm perquè s'ha de dotar de recursos.
10 anys després de les manifestacions i els aldarulls per impedir el desallotjament de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona, la Generalitat indemnitza 4 joves agredits per antiavalots. Les pròximes setmanes s'hauran de repartir els 7.500 euros que s'han fixat, que els afectats consideren que arriben tard i malament. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Els perjudicats consideren que els Mossos es van anar cobrint entre ells perquè així no se'ls pogués identificar i quedessin absolts. Ara bé, la sentència obria la porta a tramitar una indemnització que arriba ara. Eduardo Cáliz, advocat dels joves, explica que la Generalitat ha fet tot el possible per retardar també aquest procediment.
La Generalitat ha trigat 6 anys més en reconèixer aquesta indemnització i hem de tenir en compte que cap dels governs pel que ha passat ha fet el més mínim intent d'agilitzar els procediments que ha conclòs aquesta setmana.
Una desena d'antidisturbis dels Mossos van entrar en un portal on s'havien refugiat diversos manifestants que fugien de les càrregues policials i els van començar a clavar cops de porra. Un d'ells va necessitar 4 punts de sutura a l'orella i un altre diverses grapes al cap.
Barcelona posarà en marxa una oficina municipal per assessorar els afectats per les ocupacions d'immobles i una unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana. Així ho recull el nou pla de seguretat del govern de Jaume Collboni que s'ha presentat a la Junta Local de Seguretat. Barcelona, Jordi Corbalan.
L'Ajuntament vol crear una oficina municipal per atendre els casos d'ocupacions i oferir assessorament als afectats i una unitat especialitzada de la Guàrdia Urbana per actuar quan calgui desallotjar propietats municipals ocupades. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat.
Està clar que el tema de les ocupacions hi ha un tema de seguretat i després també una problemàtica social de l'emergència habitacional que mai pot tenir solució a través de les ocupacions.
Els responsables de seguretat han analitzat també el dispositiu de la Copa Amèrica de Vela d'aquest estiu. El cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, diu que estaran atents a l'arribada de delinqüents a Barcelona. A
hores d'ara no tenim detectat cap moviment, cap desplaçament. Estarem molt pendents d'això. Evidentment, és un estiu que provocarà la vinguda, com ja estem veient, de turistes, de molts visitants a les ciutats. Serà un estiu intens en aquest sentit.
El nou pla de seguretat no recull la proposta de crear un alcalde de nit, però els responsables municipals asseguren que treballen en la governança nocturna de la ciutat.
I una cosa més abans de la publicitat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir si un agent de la policia catalana a Lleida està implicat en un robatori en què hauria intentat evitar la detenció del lladre. Contra l'agent dels Mossos també hi consta una denúncia per marxar sense pagar una gasolinera a la Franja. Lleida, Estela Bussoms.
Les indagacions acaben de començar i, per tant, segons els Mossos, de moment no s'ha pres cap mesura com ara apartar-lo de les seves funcions. El que sí que confirmen és que Afers Interns l'investiga per dos fets. Per una banda, està denunciat per fer valdre la seva condició de policia per posar carburant en una benzinera de la Franja i no pagar-lo. I, en paral·lel, es vol esbrinar per què hauria intercedit per evitar la detenció d'un home que acabava de robar un mòbil en un bar del barri de Pardinyes de Lleida el cap de setmana passat. Segons sembla, el lladre es va enfrontar amb el propietari del dispositiu i el de l'establiment quan el van perseguir per aturar-lo i en el moment que un grup de persones l'envoltava hauria aparegut la gent amb el cotxe i hauria mostrat la placa per evitar que el retinguessin. En aquell moment estava fora de servei. Finalment, la Guàrdia Urbana va arrestar el lladre i va identificar el mosso per intentar protegir-lo, tot i que no el van arribar a detenir. Amb aquest ja són 3 els Mossos investigats a Ponent per la mateixa policia catalana en els darrers mesos. Al març es va imputar un agent per tràfic de cocaïna i un altre va ser arrestat en una operació contra el blanqueig de capitals.
Passant 3 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. A les 10 de la nit, s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà. Amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias. L'evolució de les notícies del dia a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Catalunya Migdia.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes i només amb la reserva me'l porten a la botiga més a prop de la meva província. Perquè el veig, el provo i si em convenç, me'l quedo. Perquè tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Si qualsevol cosa no em convenç, tinc la tranquil·litat que em canvien el cotxe o em tornen els diners.
Ocasión Plus. 8.000 cotxes. 80 centres a nivell nacional.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.smith.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
When does an empire die?
Francis Ford Coppola ha defensat al Festival de Cannes la seva Megalòpolis, que ahir va ser rebuda amb cert rebuig. Tots els seus actors l'han qualificat de visionari i de valent per tirar endavant un projecte que, fins que va ser seleccionat per la Palma d'Or, ningú volia distribuir. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Ara que l'hem vist, s'entenen les reticències de productores i distribuïdores. El despropòsit de Megalòpolis se salva només com a missatge d'esperança.
There is a trend happening.
Hi ha una tendència global cap a les postures d'extrema dreta, fins i tot feixistes, i això fa molta por. Qui va viure la Segona Guerra Mundial va veure'n les conseqüències horribles i no volem que repeteixi. El rol dels artistes és fer pel·lícules que posin el focus sobre el que passa al món.
El film Francis Ford Coppola fa un paral·lelisme entre la República Romana i els Estats Units actuals, fent una lectura molt pessimista del present, però esperançadora de cara al futur. Tot això, conscients dels testimonis de membres de l'equip publicats al diari The Guardian, on l'acusaven de comportament erràtic durant el rodatge, tots els intèrprets del film presents aquí, sense que se'ls ho hagi preguntat, han sortit en tromba en defensa seva. Adam Driver, John Boyd o Lawrence Fishburne han valorat el risc que ha assumit Coppola tirant endavant el que ha estat un somni per ell durant els últims 40 anys i han assegurat que als seus 85 anys és un home capaç d'aturar el temps. El seu secret, ha dit, és mantenir-se ocupat en tot moment, així, quan arribi la mort, diu, ni se n'adonarà.
No deixem de parlar de cinema perquè avui és divendres i estrenes.
What if I told you...
Ryan Reynolds protagonitza Amigos Imaginarios, una pel·lícula infantil que s'estrena avui que barreja animació i personatges reals. El personatge que interpreta Reynolds i el de la seva filla visualitzen els amics imaginaris de la gent que s'ha fet gran i els ha deixat enrere. També s'estrena la nova comèdia romàntica de Meg Ryan, Montse Pujol.
Sí, El que passa després, que es va estrenar al Barcelona Film Fest, està dirigida i protagonitzada per Meg Ryan, que comparteix protagonisme amb David Duchovny. Els dos són una exparella que es troben per casualitat en un aeroport un dia de tempesta. Les instal·lacions tanquen i hauran d'arreglar velles disputes.
Entre les novetats també hi ha una mostra de bon cinema francès.
Sí, Los Buenos Profesores és un film sobre les dificultats amb què es troben dia a dia els mestres dels centres públics d'aquest país, perjudicats per la manca d'inversió.
I arriba a les sales de cinema Disco Ibiza Loco Mía.
Yo siempre he sabido que iba a triunfar.
¿Preparados, dragones?
És el biòpic d'aquest grup de música dels 80 dirigit per Quique Maillo. És una història de rivalitat, gelosia, però també de solidaritat. Alberto Amán interpreta el productor José Luis Gil i que ha estat per aquest paper molt elogiat. També s'estrena Caída Libre, òpera prima de Laura Jou, amb Belén Rueda de protagonista i Calladita, de Miguel Faus.
I del cinema a les novetats musicals. Per exemple, aquesta que sentim, que és Billie Eilish, Montse Camps.
I que avui publica Hit Me Hard and Soft, on introdueix canvis en el seu so i a la seva estètica. El baix té força protagonisme en cançons com L'Anys, que sentim de fons.
Una altra novetat. És el nou àlbum de Beth Gibbons.
Gibbons reflexiona sobre l'ansietat que li provoca l'envelliment i la mort de persones que s'estima. L'artista britànica actuarà a Primavera Sound el 30 de maig.
I acabem amb Elena García. que avui presenta això que sentim, Wabi Sabi.
És un EP de només 4 cançons on demostra el seu domini de la veu, delicada i fràgil. Aquesta nit actuarà al FIM de Vilaseca.
I torna a Vilassar de Dalt, al Maresme, el Revela't, un festival pioner a escala mundial sobre fotografia analògica contemporània. Aquest any el tema se centra en exposicions, és la identitat. Vilassar de Dalt, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. En aquesta edició l'homenatge és per la fotògrafa d'Alacant, Cristina de Midel. El seu treball ocupa l'exposició central del festival. Anna Gallart, coordinadora del Revela't.
És una retrospectiva que es diu Cartes al director, 3 projectes seus. Journey to the Center parla de la migració de Mèxic, un projecte que es diu Gent Men's Club posa un anunci per demanar-li a gent que volgués posar per ella gent que són clients de cases de prostitució. I després té un altre projecte molt interessant que es diu Deca Buller, és un retrat de la guerra d'Afganistan.
També hi serà Quim Vives, autor de la fotografia fixa de la pel·lícula de Bayona, La Societat de la Nieve. Ens explica que treballar durant aquest rodatge l'ha marcat.
Possiblement és el projecte més intens que he hagut d'afrontar mai per la magnitud, per la durada, per les circumstàncies personals. El que ha suposat és això, un canvi en el registre fotogràfic i un desinhibiment a l'hora de mirar i de fotografiar i de fer-ho sense por.
Totes les activitats i propostes fins al 16 de juny a la pàgina revelaguioté.cat.
I avui el Departament d'Informatius de Catalunya Ràdio i també l'emissora Catalunya Informació estem d'enhorabona. Aquest migdia el programa Catalunya al Dia ha rebut el Premi Pica d'Estats per el programa especial sobre les falles del Pirineu que es va emetre el 16 de juny des de la mateixa Vall de Boí. Des d'aquí, per tant, felicitats a la Marta Romagosa i a tot l'equip i a tot el Departament d'Informatius de Catalunya Ràdio amb totes les seves delegacions que fan cada dia el Catalunya al Dia, Catalunya Informació.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Des d'ara i fins les 3, l'actualitat esportiva. Avui dia mogut a Can Barça. L'absència de Joan Laporta ahir al partit de Lliga contra l'Almeria va fer saltar els senyals d'alarma. I com ja us hem explicat avui, des del matí de Catalunya Ràdio, des de primera hora, han crescut els dubtes del president blaugrana sobre la continuïtat del tècnic Xavi Hernández a la banqueta. Ara mateix, quina és la situació? Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda, doncs que el futur de Xavi és molt, molt incert. El tècnic del Barça està obertament qüestionat pel president, per Joan Laporta. Sobretot els últims dies han crescut molt aquests dubtes de Laporta amb Xavi i sobretot després de veure que hi ha hagut un canvi en el discurs de Xavi substancial i molt determinant pel president. Laporta està decebut perquè des de fa dies, vaja, quan va fer aquell sopar a casa on el va ratificar, allà va sentir un Xavi amb un discurs de confiança plena en aquest equip, en què va dir Xavi que podria competir amb aquests jugadors pels títols amb pocs retocs, i creu Laporta que després d'aquesta reunió a casa seva té la sensació, i sobretot després de la derrota a Montilivi, que el discurs de Xavi ha canviat, que ha tornat a assenyalar a la falta de qualitat de la plantilla i sobretot amb les últimes rodes de premsa de Xavi, en què deia que amb aquest equip necessitava molts canvis per poder ser competitiu, i per tot això Laporta s'ha mostrat molt decebut, i ara mateix i des de fa un parell de dies la idea que té al cap Joan Laporta és que Xavi no segueixi sent l'entrenador la pròxima temporada. És cert que des que s'ha transcendit tota aquesta informació, Laporta i Xavi no han tingut cap trobada física entre tots dos, no han parlat encara cara a cara. Oficialment el club el que transmet és que no hi ha hagut cap canvi, però totes les veus que hi ha a l'entorn del president sí que confirmen que realment ara mateix la idea que tindria el president del Barça és que la temporada que ve Xavi no segueix sent l'entrenador. Però per tot plegat el que diem és que la situació ara mateix és de molta incertesa al voltant de la continuïtat de Xavi.
Per tant, ara mateix el dubte és saber què pensa, què farà, què vol fer Joan Laporta, el president del Barça. Quina és l'activitat que hi ha hagut aquest matí a les oficines del club? Anem cap allà, Marcos García. Sí, encara hi és Laporta a les oficines?
Doncs no, Òscar, ha marxat fa una estoneta i ha estat al voltant de 2 hores i mitja, 2 hores 30 minuts. Joan Laporta ha estat acompanyat per la seva cap de gabinet, Manana Georgiadze, també per l'assessor esportiu, Enric Massip. Una mica més tard ha arribat Joan Soler, el directiu del futbol formatiu. Fa una estoneta han sortit tots. No ha arribat en cap cas Rafa Juste, que en algun moment podríem haver especulat amb que hagués vingut per fer una miqueta de cimera, i com que ara ens ho deia la Laia, això del sopar al sushi, com que a la ràdio hem de controlar totes les ubicacions possibles, a banda de dir-te que aquí a les oficines ja no hi ha activitat decisiva d'aquest tema, també podem dir que a aquesta hora a casa del president Laporta tampoc està passant res. Cap moviment excepcional a hores d'ara, ni en una ubicació ni en l'altra.
Molt bé, s'ha de tenir controlat també la casa de Joan Laporta, perquè, com deia el Marcos, l'última vegada la reunió que va començar les instal·lacions del Barça va acabar a casa de Joan Laporta. Tenim, per tant, el president del Barça controlat, de moment sense novetats, però i Xavi? On és Xavi? Doncs enmig de tot aquest ambient enrarit, l'equip, el primer equip del Barça, ha tornat avui mateix d'Almeria, on va jugar ahir a la nit, i ha anat directe a entrenar. Ciutat Esportiva, Ramon Salmurri, ha estat un entrenament, podríem dir, normal o no?
Bé, normal, normal segur que no, i menys tenint en compte la cara que feia Xavi Hernández quan arribava amb l'autocar de l'equip. La cara del tècnic era un poema. Hi ha certa sorpresa, diria, al voltant de Xavi Hernández i del seu entorn respecte a la situació que s'està vivint. Un punt d'incomprensió sobre tota aquesta realitat, i tot queda a expenses d'una trobada cara a cara entre el mateix Xavi i Joan Laporta. En aquesta trobada s'han de posar en comú la situació que viu el tècnic i la mirada que tingui el president del club, i a partir d'aquí decidir què cal fer amb el futur. Ara mateix, com deia la Laia, Laporta tindria decidida la seva substitució, però veurem si s'acaba executant.
A qui encara no hem sentit, en teoria el sentirem demà, és a Xavi Hernández. Dic demà perquè, en teoria, hi ha roda de premsa de prèvia del partit que diumenge juga el Barça contra el Rayo, partit de Lliga. Però sí que podem saber com està vivint aquestes hores. Bernat Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Tu has pogut parlar amb Xavi Hernández, com l'has notat?
Doncs sí, he pogut parlar personalment cara a cara a l'aeroport d'Almeria abans que l'expedició del Barça agafés el vol de tornada a Barcelona, i la primera pregunta que li he fet, després evidentment de dir-li bon dia, és si sabia alguna cosa de tots els comentaris que estaven circulant i d'aquestes informacions que el situaven fora del Barça, i la seva resposta ha estat claríssima: no en sé res, ningú m'ha dit res, l'únic que tinc és un missatge de felicitació per la victòria d'ahir per part del president, i no entenc què està passant. És a dir, absolut desconeixement, com a mínim és el que m'ha dit, respecte a aquesta situació una mica enrabassada que hem viscut durant les últimes hores.
Doncs així és com ho està vivint Xavi Hernández. Clar, òbviament no només hi havia Xavi Hernández en aquest aeroport, hi havia l'expedició del Barça tornant després del partit d'ahir a la nit. Quin ambient has notat? Quines imatges has pogut veure?
Doncs m'ha cridat força l'atenció perquè el Barça ahir, tot i que evidentment era un partit tractament intranscendent, va aconseguir la victòria. I, en canvi, el posat, l'ambient general que hi havia en l'expedició corresponia més a quan es perd un partit i tothom va a la seva i no tenen gaire ganes de parlar. Els jugadors és una altra història, són joves, tenen els telèfons mòbils, els ordinadors, els auriculars, i entre ells es distreuen. Però, per exemple, m'ha cridat força l'atenció la relació que hi ha hagut entre Xavi, precisament, i el vicepresident esportiu, Rafael Juste, un dels seus grans valedors. Han estat asseguts a la sala d'espera abans d'embarcar. Bona part d'aquesta espera ha estat en silenci, de tant en tant Juste deia alguna cosa, però mirades a l'infinit i sense gaire comunicació. He tingut la sensació de moment complicat, de moment de tensió, i en el cas del vicepresident, que, insistim, sempre ha estat molt partidari de la continuïtat de Xavi, la sensació de no saber ben bé on ficar-se i què dir-li a l'entrenador del Barça. Era una imatge que tenia molt a prop i que m'ha cridat l'atenció. No era, sincerament ho he de dir així, la imatge d'un equip que ve de guanyar un partit i que doncs, està ja a punt d'aconseguir l'objectiu de cada segon a la Lliga.
Doncs aquestes són les imatges que ha pogut copsar el Bernat Soler en aquest aeroport d'Almeria. Bernat, gràcies, bona tarda.
De res, bona tarda.
I per si no en tenia prou de mal de caps, encara en té un altre, el president blaugrana, a Laporta. Perquè un tècnic que sí que ho deixa segur, tal com ja vam explicar fa uns dies a Catalunya Ràdio, és el tècnic de l'equip blaugrana de futbol sala. I ara, David Ubach, això ja és oficial.
El que era un secret a veus, i de fet ja vam explicar fa algunes setmanes a Catalunya Ràdio, s'ha confirmat que Jesús Velasco, l'entrenador del Barça de futbol sala, deixarà el seu càrrec un cop que s'acabi la temporada, coincidint amb la finalització del seu contracte.
En esta última temporada creo que ha sido seguramente la más difícil de toda mi carrera profesional por la gran cantidad de lesiones que hemos tenido. Aún así hemos estado peleando pues por todos los títulos, los que no hemos conseguido se nos han escapado por poco y aún nos queda pues la Liga, ¿no? Entonces pues sería por supuesto la mejor despedida posible.
I el futur del tècnic apunta ara a dirigir la selecció espanyola. També deixarà l'entitat André Coelho, que igualment esgota contracte i tornarà a Portugal.
Catalunya migdia.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona. l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Treballes en el sector de la construcció? Al maig torna Construmat, la trobada que marca la diferència. Amb 300 empreses líders, congrés amb 120 ponents, zona de startups, formacions certificades i molt més. Construmat t'espera amb els braços oberts del 21 al 23 de maig a Fira de Barcelona. Acredita't online amb descompte.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
La Vanguardia et porta unes tovalloles de qualitat per gaudir d'un estiu molt top. Tovalloles Montse Interiors, 100% cotó egipci de gran gramatge i amb 6 dissenys diferents per escollir. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 27 botigues i emporta't cada tovallola de platja per només 12,95 €. Només amb La Vanguardia.
Tant fa quantes eleccions hagis viscut.
O si aquestes seran les teves primeres.
Les properes eleccions sempre són les més importants.
Aquesta és la bellesa de la democràcia. Europa.
Eleccions europees 9 de juny. Fes servir el teu vot o algú altre decidirà per tu.
Circuit de Barcelona, Catalunya.
I de comença la cursa del Gran Premi de Catalunya.
Tothom té un peus a Montmeló.
Aquí hem vist tot el motor.
Hamilton a la gana!
El tro de Cervera.
I ara el continuarem veient.
Victoria, Maverick Viñales.
Segueix els grans premis del circuit de Catalunya de MotoGP i Fórmula 1 a 3CAT. Montmeló és nostre.
Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Compra les teves entrades a circuit.cat.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Diumenge es juga la penúltima jornada de Lliga de Primera Divisió en horari horificat. I amb el Girona que, Eduard Solà, segons el seu tècnic, Mitchell, ha d'assegurar-se el tercer lloc.
El Girona ara és tercer, només ha sumat un dels últims 6 punts possibles. Ja ha vist com el Barça se li escapava 4 punts i l'Atlètic Madrid se li costava 2. Segons Mitchell, només sumant els 6 punts que hi ha en joc, diumenge a València i l'última jornada rebent el Granada a Montilivi, podran acabar tercers.
El Barça es treu 4 punts, falten 6, és molt difícil, molt complicat, impossible no, però és complicat i nosaltres hem de guanyar els dos partits per fer la tercera posició, que és una posició històrica per nosaltres.
El Girona farà demà l'últim entrenament on s'espera que hi pugui ser Estuani, que pugui entrar posteriorment a la llista de convocats. Couto és dubte perquè continua malalt. Mitchell recuperarà Arnau, que estava sancionat mentre que Solís i Borja continuen de baixa. El València, el rival de diumenge, ja no té cap opció matemàtica de classificar-se per una competició europea.
Més futbol, perquè l'Espanyol femení va aconseguir l'anhelat retorn a la primera divisió, Arnau Mercader, després de remuntar l'eliminatòria contra l'Osasuna.
Aquí va guanyar per 3-1 per certificar l'ascens a primera divisió en capgirar el 0-1 de l'anada. Life Chamorro va ser la protagonista del partit amb un doblet abans del descans, mentre que Ana Hernández va fer pujar el 3-0 al minut 53. L'Osasuna va posar la por al cos amb un gol als minuts finals, però l'Espanyol va saber resistir.
Las jugadoras salieron a ganar y se vio un equipo con hambre que quería ese ascenso tan ansiado. No, supone una alegría inmensa. O sea, al final es devolver a un club enorme al lugar donde nunca debería haberse ido.
El club farà un homenatge a les jugadores al partit entre l'Espanyol i l'Oviedo d'aquest dilluns.
Doncs l'Espanyol femení, que va tenir ahir una bona notícia, demà espera el Barça femení tenir-la. Lluitarà per aixecar el tercer títol de la temporada. Les blaugranes parteixen com a favorites per guanyar la Copa de la Reina. Juga a Saragossa contra la Reial Societat. I ja tenim la convocatòria de l'entrenador de Giraldez, Laura Colell.
Sí, les 7 jugadores que el tècnic va reservar en el partit contra l'Eibar del passat dimarts estan convocades. Són Paredes, Pina, Parayuelo, Mariona, Patri, Brons i Batlle. A més de Catacoll, també convocada, i Mapi León, sense l'alta mèdica. Les dues vegades que s'han vist les cares amb la Reial Societat aquesta temporada, el Barça ha guanyat i ha arribat a derrotar-les per 1-7. Així tot, Clàudia Pina assegura que les de Natàlia Arroyo intentaran posar les coses difícils.
Suposo que plantejaran el partit d'una manera on nosaltres puguem fer-los el menys de mal possible que elles creguin, i intentar fer-nos mal, suposo que a les contres, i també mantenint la pilota perquè són un bon equip amb, bueno, amb bola.
Demà, com hem dit, la final de la Copa, a una setmana vista de la gran final de la Champions. Per aquesta ocasió, l'Ajuntament de Barcelona vol instal·lar una pantalla gegant a Plaça Catalunya per poder seguir la final.
I encara en futbol femení, el Brasil acollirà el Mundial de l'any 2027. Ho ha decidit el Congrés de la FIFA, reunit aquests dies a Bangkok. El Brasil ha superat l'altra candidatura presentada conjuntament per Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos. Deixem el futbol i parlem de waterpolo, perquè comença a Rijeka, a Croàcia, la Final Four de l'Europe Cup. Una semifinal enfronta els anfitrions, el Primory, contra l'Spandau de Berlín. I a l'altra semifinal, Maria Guixà, hi ha presència catalana, al Sabadell.
Sí, no és un camí gens fàcil pel Sabadell, que si vol ser a la final de demà ha de superar a partir de 5:45 el Lluc Dubrovnik, un equip que és la base i la columna de la selecció croata de waterpolo, i on hi juga un català, l'exjugador del Sabadell, Sergi Cabanes. En cas de victòria, demà a la final els vallesans es trobarien el campió de l'altra eliminatòria, la que disputen el Rijeka, que és l'anfitrió, i l'Spandau d'Alemanya. El Sabadell busca la segona Europe Cup de la seva història, la primera la va aixecar l'any 2022, i en cas d'aconseguir el títol, seria la primera vegada a la història que un mateix club guanya en una mateixa temporada la Champions femenina i la Europe Cup masculina.
I en bàsquet, derrota del Baxi Manresa ahir contra l'Unicaja, 79-87, partit de play-off de l'ACB. I ara, Ernest Macià, l'eliminatòria es trasllada a Màlaga.
Doncs sí, de Màlaga, on ahir el Manresa va fer un gran partit, 87-79, a Manresa dimarts que ve. Ahir, en un partit on el Manresa va anar per davant 3/4, fins que l'Unicaja va fer valer el seu físic, el Manresa va començar a perdre pilotes, fins a 23 pèrdues, va deixar de controlar el rebot, van deixar d'entrar els triples. Aquí es va veure la diferència, sobretot de físic, també de talent, entre el primer de la Lliga CB i el vuitè. Bon partit del Manresa, aquesta és la lectura que en feia Pedro Martínez.
Esas 22 pèrdues vienen por la defensa de Unicaja, que es muy buena en el uso de las manos, en la presión a balón, en la agresividad, y claro, pues es muy fácil decir no hay que perder balones, pero ¿cómo lo haces contra un equipo que defiende tan bien?
I bé, Òscar, el diumenge és el torn del Barça, que començarà els seus play-off a casa davant del Tenerife, com us dèiem, el Tenerife, i com us dèiem dimarts, el Manresa té l'oportunitat d'allargar una miqueta més aquesta sèrie al pavelló del Congost a 8:45.
Molt bé, doncs a veure si aconsegueixen la victòria a casa i d'aquesta manera allargar per el play-off i que torni a Màlaga. Més bàsquet, aquest vespre arrenca el play-off d'ascens a la Lliga ACB. Isaac Vilalta, el Força Lleida, que és l'equip més en forma de la Lliga, s'enfronta a l'Alacant en aquest pas previ a la Final Four definitiva.
Sí, ara juga una primera eliminatòria, el millor de 5, i després els equips classificats jugaran una final a 4 per decidir qui puja a l'ACB. I com deies, un Força Lleida platòric buscarà l'ascens a partir d'aquest vespre. L'equip que entrena Gerard Encuentra acaba la fase regular a la tercera posició amb la millor ratxa de la Lliga. 9 victòries consecutives. De fet, el Força ha guanyat 26 partits, un nou rècord en la història del club. Però el tècnic avisa.
Sempre ho diem, que quan comencen els play-offs comença tot de nou, no? I no val el que hagis fet contra ells durant la lliga regular, no val, no? Ara ja ho dic, és una competició nova, no? I comença de zero, amb un rival pues, que ho ha fet molt bé durant la temporada i que segur que ens ficarà les coses superdifícils tots els partits aquí a casa.
Els dos primers partits, avui diumenge, al Barris Nord, Força Lleida Alacant, a partir de les 9 del vespre.
3 minuts per arribar a les 3 de la tarda. El segon major de golf de la temporada, el PGA Championship, ha viscut aquest matí una situació ben especial. La segona jornada començarà amb retard per culpa d'un accident de cotxe i amb el número 1 del món, Scottie Scheffler, ara mateix detingut per haver-se saltat un control de policia. Carles Vila.
Ho expliquem de matinada a prop del Balaya Golf Club a Louisville, a Kentucky. Hi ha hagut un accident de cotxe per culpa de la pluja amb una víctima mortal i un autocar que ha bloquejat l'accés a tothom. Scheffler, que havia de sortir a la jornada de matí, s'ha saltat un control de seguretat per mirar d'arribar a temps. Quan ja era a punt d'entrar al club, la policia l'ha aturat, l'ha emmanillat i l'ha detingut i conduït de nou al control en un cotxe policial. Ara mateix encara no s'ha informat si el jugador nord-americà podrà reprendre la competició avui o continuarà detingut ja, fins i tot en dependències policials. De moment, recordem-ho, després de la jornada d'ahir al PGA Championship, el primer lloc és per al també nord-americà Xander Schauffele, que ahir va acabar amb 62 cops, 9 sota el par.
I tornem al futbol, perquè tres dels quatre equips catalans que juguen el play-off d'ascens a la primera federació hauran de remuntar les seves eliminatòries aquest cap de setmana. Isaac Vilalta, només el Sant Andreu defensa un marcador a favor.
Sí, així és. El Narcís Sala, el Sant Andreu, va superar el Zamora per 2-0. En canvi, hauran de remuntar l'Europa, el Badalona Futur i el Lleida Esportiu. Els lleidatans, a més, ho han de fer en un context molt advers pel clima extraesportiu generat després de la suspensió de la part final del partit contra l'Iaclar, amb 0-1 en contra, llançament d'objectes, sanció i ball de recursos. Un dels capitans, Joan Campins, sap que ho han de donar tot.
El que noto és que som conscients de que ja és l'última bala i a partir d'aquí anirem en tot. Tot implica des de la mentalitat, des de una mica la sensació que vam tindre aquí, sobretot, és que vam trobar un equip que potser era, sense molts recursos futbolístics, va anar més que nosaltres.
Com a locals, l'Europa haurà d'aixecar un 0-2 contra el filial del Betis i el Badalona Futur un 0-1 contra l'Oriola. Els quatre catalans jugaran diumenge.
Abans de les 3 expliquem que demà dissabte té lloc la 5a edició de la Fira de l'Esport Català, Marta Garcia.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física organitzen esta fira amb la participació de més de 40 federacions esportives. Tot començarà a les 10 del matí.
En handbol, Domen Makuč tornarà a jugar avui amb el Barça 9 mesos després.
El central eslové tornarà a jugar este vespre partit de Lliga davant l'Osca després d'esta operació d'un trencament del lligament encreuat anterior i del lligament lateral d'extern del genoll esquerre.
I el Masters 1000 de tenis de Roma avui es juguen les semifinals masculines.
I Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran demà una de les semifinals de dobles.